Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Mig quart tocat de d'una. Comença el Passeu sense trucar. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Valira, cadena pirinaica. Un dia més, un dia que és 16, ja, dimarts, sí, 16 de desembre. 15 dies, per acabar l'any. Poca cosa, 15 dies, tu.
Només,
Només. Bé, fem el programa 2890. Bueno, a veure... no té res a veure amb Andorra, però m'ha fet gràcia perquè el rei d'Espanya, Felip VI, ha anat a l'Hospitalet a veure el Villarroya.
Em sap que havia vingut aquí a Andorra.
No ho sé. Igual ja no sé.
Fa uns anys van venir.
Van venir. Podríem venir, no?
Sempre per què?
Home, mira.
Per què?
Mira.
A veure.
Posen banderetes.
Sí.
Surten els nens.
Es tallen els carrers, hi ha merders de cotxes.
Sí.
És fantàstic.
Home, escolta, potser el senyor Espot li agradaria ensenyar-li al Felip VI les torres i tot aquest festival mundial de l'arquitectura que tenim aquí.
La romànica.
Sí, la romànica i la d'ara. Sí, sí.
La moderna.
Sí. La moderna.
Ah, s'arreglarà tot això, home. Bueno, ja ens ho deia l'Iman. Bueno.
Sí, ens ho deia l'Iman, que ara s'arreglarà. Sí. Que s'arreglarà. Sí, s'arreglarà.
Ai.
Bueno, aviam, coses. A banda de la visita del rei a l'Hospitalet per anar a veure el Villarroya, aquí no passava. Són molt amics, Són molt amics.
Em sembla
amics.
Que no, que vas molt equivocat.
Ah, sí? Bueno, ja m'ho explicaràs, doncs. Aviam, George Clooney. A la tarda en parlem, però només us diré el titular. No besarà a más actrices. Atenció. A la càmera, quan estigui rodant una pel·lícula.
Això ho afegeixes tu.
No, això ho diu ell.
No, però tu vols afegir... Al darrere no saps què
farà.
Això ho afegeixes tu.
Bueno, però encara no ho havia dit, Ara ho has dit tu. Efectivament, una cosa és fer una pel·lícula i una altra cosa és fora de la pel·lícula, Però, bueno, aquest galant de noche i de dia i de totes hores. És maco, el George Clooney. Les coses també com siguin, És macot. Sí.
És com una mena de pallisser. A mi me'l recorda, és un home així, no?
Sí.
Bueno, la seva dona és molt maca, també.
És molt maca. La Yamal, no es diu?
Sí.
Bueno, doncs ja després... Amal. Bé, doncs després ja, a la tarda ja us explicarem més coses d'aquesta història. Bé, per altra banda, ja us ho havíem dit que, lamentablement, la dona i ell, Rob Reiner, l'actor... Mm. No sé si havia fet d'actor.
Sí, també havia estat d'actor, però més director.
Doncs ja sabeu que tant ell com ella els van assassinar i sembla ser que tot apunta que ha estat el seu fill perquè, a més, l'han detingut.
Es veu que sí, no sé.
El titular de La Vanguardia és detingut el fill de Rob Reiner.
Sí.
Van morir, tant ell com ella, apunyalats a la seva mansió de Los Angeles. Sí, déu-n'hi-do, són aquelles coses, que déu-n'hi-do. 78 anys tenia i ella, 68. Es van casar el 1989. Bueno, què més? Ah, sí, un altre que també, déu-n'hi-do, deixa'l córrer, mai a la ment, l'amic Nacho Vidal. Sí, no el jugador de futbol, és que hi ha un jugador de futbol que es diu Nacho Vidal, no té res a veure. Aquest és l'actor de cinema per adults.
Sí. És com un Rocco Siffredi, no?
Això, exacte. És com un... Oi, escolta, que en van fer vàries de pel·lícules junts,
Ah, sí?
A veure qui la tenia... Bueno, allò.
Ah, què?
Sí, a veure qui la tenia més llarga.
Què dius, ara?
Sí, home. Bueno, doncs l'exactor diu aquí de cinema adult, també conegut com porno, doncs ha estat declarat culpable de danys causats al tombar la barrera d'un pàrquing sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
És un personatge,
és tot un personatge.
Mare meva.
Sí, a banda d'això també té un altre procediment pendent, que és la mort d'aquell fotògraf a casa seva, en un ritual allò del sapo, el sapo bufo.
Sí, sí. Se'n va parlar...
Se'n va parlar molt. Sí, sí. Bueno, doncs això encara està pendent del tema, no? També dic que Epi i Blas, també coneguts com Albert Pla i Penyo... Peyu.
Sí. Que parlaves de barrer.
No, Epi i Blas. Sí, Albert Pla i Peyu s'estrenen com a parella teatral en una comèdia, amb un clàssic de William Shakespeare, que és Hamlet. Hamlet. El que passa és que...
Però deu ser amb un toc.
Aquí, amb un toc o...
Amb dos.
O amb dos o amb tres. És a dir, tu pots anar a veure aquesta obra de teatre que l'estrenen i possiblement, concretament, és el teatre Coliseum. S'estrenaran l'obra el 23 de desembre. Possiblement, perquè ja qui vulgui anar-hi ja sabrà que allò és Hamlet. Però si no ho sap, possiblement sortiria dient, cony, què he vist i què era això?
Home, jo suposo que ja saps on vas, no?
Home, suposo.
Home, sí.
Suposo.
Sí.
Pues bé, doncs això. Sí, i després també tenim aquest xicot, a l'Ilia Tupori, aquest.
Sí, amb la dona, no?
Sí, que... Bueno, diu que ha estat extorsionat, eh?
Ah, coix.
Sí, el lluitador de retirat des de fa un mes de la seva activitat esportiva per motius personals, no dic freno, paro, doncs va explicar ahir en un comunicat haver rebut amenaces difundir acusacions de mals tractaments que solament desapareixerien a canvi de diners.
Bueno.
Sembla l'encrucijada, això.
Ai, de veritat, eh?
Sí, no sé si la veuen, però... Bueno, ara ja és tard. Bueno, no és tard.
És una sèrie.
És una sèrie que fa Antena 3. Mm. Bueno, queden 10 capítols.
L'Astrid Gené, que és d'aquí d'Andorra.
Sí. La veiem per això, perquè surt aquesta noia, que per cert és molt maca. I ho fa molt bé, eh? Ho fa molt bé. Mm? Ara, el que fa també molt bé és el pare d'ella.
Home, és que és un gran actor.
És un gran actor.
L'Abel Folk.
Abel Folk.
Home, sí.
Sí, el 007.
Home, no. És el que posa veu al...
Era Pierce Brosnan?
Pierce Brosnan, sí.
Sí, era
I altres,
bueno,
altres,
altres
actors.
Evidentment. Mm-hmm.
Actor de doblatge i actor de teatre i televisió sí. I cinema.
Sí.
Bueno, sí.
Bueno,
sí,
bé,
sí. Molt bé. Dit això...
Sí, dit això, que no té massa importància.
El sol ha sortit?
El sol ha sortit a les 8 i 18 minuts. Mm-hmm. I, a més, se n'anirà a les 5 de la tarda, 22 minuts. Poca llum. 9 hores, 4 minuts.
La setmana que ve ja començarà a allargar-se una mica el dia, segon a segon. Ah. Diuen per Sant Esteve Pas de Llebre, no?
Val, doncs pues això.
Tinguem esperança.
Bueno, el sol, el punt més alt el tindrem ara a les 12:50 minuts. La lluna minvant, 14% il·luminada, i aquest és el refrany d'avui.
El desembre ben portat, o pluja o tempestat.
Bueno. Doncs vinga, anem a fer el que també fem habitualment, que és repassar els titulars dels diaris.
Començarem amb l'altaveu. Espanya comunica que l'aplicació definitiva de l'entry-exit es deixa per l'abril. La ministra d'Interior celebra que la decisió del govern espanyol permet acabar amb tota la normalitat la temporada i assegura que és fruit de la bona relació i dels contactes diplomàtics. També els promotors de la urbanització Arbres del Tarter preveien uns beneficis de 15 milions en 2 anys. Un jutjat de Madrid, continuem amb aquesta notícia, investiga una querella interposada pels principals inversors i alhora propietaris de la promoció, que són els hereus de la reconeguda firma Reposteria Martínez, contra els qui havien estat els seus assessors legals i el promotor delegat del complex urbanístic. També que Canillo aprova un pressupost rècord, per primera cop superarà, atenció, els 30 milions.
Carai!
I la coordinadora avisa que endurirà la pressió si no els convenç la descongelació de lloguers. L'entitat alerta que si el full de ruta del govern no té en compte propostes com la d'aplicar al mercat suís, regular els preus o establir mecanismes de control per evitar increments abusius de renda, preveuen redoblar les mobilitzacions per sobre de les efectuades el 2023. I també investiguen una violació en un hostal d'Arinsal.
És veritat, sí. Sí, ho he vist.
Aquesta matinada després d'una nit de festa.
Ah.
I també que Andorra i Croàcia signen un acord de mobilitat per facilitar estades laborals a joves.
Mm? Molt bé. Doncs mira, el diari d'Andorra, començarem parlant de tema successos, no? Detingut al centre de la capital, un carterista amb antecedents. O sigui, al tanto les carteres, eh? Bueno, després també Andorra la Vella, en aquest cas el seu comú, exigeix més diners al govern pel pes que té com a capital.
Ja.
Té més despeses. I aleshores el cònsul major...
Ha dit que...
Va dir el senyor Espota. Espota...
Vols que augment... punxim un punxó?
No, es pot augmentar una mica el tema dels calés, senyor
Espot,
perquè és que, clar...
Es pot?
Es pot. Bueno, també tenim que Carles Manso, o Carlos Manso, que és el que actualment està entrenant el Futbol Club Andorra, doncs seguirà entrenant-lo fins al final de temporada, si és que no passa cap cosa rara.
Ah.
Sí.
Ah.
Sota, això sí, l'atenta mirada de Gerard Piqué,
sí.
Que també doncs, estarà, suposo, per allà remenant una mica les cireres. De moment...
Així no agafen en cap...
De moment no. No està previst que agafin en cap entrenador i que sigui Carles Manso el que continuï entrenant l'equip. Bé, també tenim una entrevista que li han fet aquí a Diari Televisió, el Parlem-ne, i li han fet aquesta entrevista al president de Ciutadans Compromesos, concretament...
Carles Naudi d'Areny Plandolí.
Això mateix, que cada vegada s'assembla més a l'Último Moicano, perquè ara s'ha canviat el look i sembla l'Último Moicano.
Per què? Perquè va amb una cua?
Va amb una cua i va... Sí, com si no has vist la pel·lícula, però més o menys...
Sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Sí, sí. A més, amb unes ulleres...
Perquè no anava amb ulleres a l'Último Moicano.
No.
No et referies a això, de
no,
les ulleres?
No, 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 em referia més o menys...
On té una col·lecció de coloraines.
De coloraines.
A mi m'agraden molt.
Sí, sí, sí. Deuen ser de xin-xin, ja feliu-lo. No, dic jo?
Ni idea.
No, jo tampoc. Bueno, doncs el senyor Naudi diu que no són la marca d'ADA a la parròquia, que quedi clar. Després també, amb el tema futur, diu que veu difícil un acord amb Acció pel seu paper al comú. Considera Ladislau Baró un líder per abordar fronts oberts i també, pel que fa a les generals, no dona cap opció al bloc d'esquerres, entre cometes, radical. Això és el que va dir, entre moltes altres coses, el senyor Areny de Plandolit.
Bé, Naudi d'Areny de Plandolit.
Això.
Areny de Plandolit.
Això, Audi...
No, Audi, no, no, no. Naudi, Naudi,
Naudi. Naudi, Naudi. Bé, després també tenim lo de la llei del sol, que no s'ho creuran...
Del terra, no del sol.
Del sol, no del
sol. No de l'astre, no. Rei, no,
no. No, no, el suelo, el sol. Diu que permetrà més construcció... als nuclis urbans.
Però si estem que és un niu, allò, és un...
Sí.
Bueno, més?
Sí,
més,
sí, sí. La llei
i la perifèria no.
I aleshores les restriccions seran molt més grans com a més lluny estigui, diguem-ne, del centre.
Sí, el centre tot allò enxubat,
allò,
no?
Sí, allò, allò,
allò així,
això, això.
Com un ou, eh?
Això. Vinga. Ben, ah, ben, ben, no, ben,
no
eh?
Sé.
Sí.
No.
Ara, si tu te'n vas, per exemple, a jo que et diré, a, no sé, a Ransol Botano, per exemple, doncs allà pots, pots estar tranquil perquè allà no et fotran absolutament res.
No. No, poden fer, però seran
sí,
més...
Ah, bueno, més petitones... Que,
no en diré, ni idea, ni idea.
No ho sé, m'imagino, no ho sé. Bueno, el, no cas, sé. El cas és que el centre cada vegada més atapeït de tot, eh?
Uf.
Sí, 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 sí. Bueno, també va haver una festa grossa.
Ah, sí?
Al centre de congressos. Una cinquantena d'usuaris del servei ocupacional Xaridell van protagonitzar ahir al vespre un festival de Nadal al centre de congressos de la capital amb actuacions de música, dansa, poesia, doncs plenes de il·lusió, esforç, emoció i talent local captivador. Així és com resa la notícia.
Molt bé.
I aquí es veu una fotografia d'aquesta festa al centre de congressos. Per altra banda, l'economia tanca en positiu, però modera el ritme de creixement en l'exercici 2025 i ja continua la protesta pagesa.
Sí, a França, no?
El tall de Tarascó es manté sense data per deixar de bloquejar la RN20. O sigui que la protesta agrària, continua. I això és el més destacat del diari d'Andorra.
Vinga, Digital Land, notícies d'Andorra. Andorra la Vella crea una borsa d'interins per cobrir places en departaments estratègics. També, en un any, la població ha augmentat en 2.000 persones. Ja s'està en 90.000. Estadística mostra que el nombre d'habitants s'ha incrementat un 2,3%. Bueno. 88.941 persones, per ser més exactes, eh? D'altra banda, es pot veure un vídeo on els pagesos francesos cremen un radar per poder avançar. També ens... una altra de les notícies, la que ja comentàvem, que la policia busca l'autor d'una agressió sexual en un hostal d'Arinsal.
Sí.
I que les llistes unipersonals per ser conseller de Concòrdia són il·lusionants i la fi de la governabilitat a Andorra. I la fi de la governabilitat a Andorra. I atenció, perquè no sé si ho heu rebut ahir, vaig tenir dues trucades.
Sí.
No sé si això també era una estafa. Mira, una trucada de Chicago.
De Chicago.
I una de Lakewood, de Nova Jersey.
Ah, mira, escolta.
No el vaig agafar pas, eh? Ahir, en pocs segons, vaig rebre... Qui deu ser?
Qui deu ser? Vés a saber, no tens cap conegut a Chicago.
No.
I a New Jersey, tampoc?
Tampoc.
Vaja.
I aquesta alerta, com dèiem, per aquesta estafa que suplanta la policia andorrana per cobrar multes pendents. El cos insisteix que mai contacta cap ciutadà a través de missatges. Que si en rebeu un, feu com aquell que no ha rebut res, eh?
Exacte.
No l'obriu ni res. Vinga, ja està.
Molt bé, doncs el Bon Dia, per exemple, ens parla de que Concòrdia proposa llistes obertes a la circumscripció parroquial. També Pallarès, que recrimina al govern que no li hagi consultat sobre el tema de l'avortament. Suspès, evidentment, el servei d'autobús en França per les protestes dels ramaders. La capital, que invertirà 13 milions l'any que ve per millorar els espais públics. I amb esports, per exemple, també dir que Gina del Río lidera la classificació del món U23 d'esquí de fons. Força bé.
Sí.
També hi ha una fotografia que és un quadre... de fet, és un tríptic i diu aquí la crucifixió torna a casa de la vall. I també la cambra que apunta l'escassetat de mà d'obra i percep desacceleració a l'economia. Això és el més destacat també del diari del Bon Dia.
I ara, com sempre, hem de felicitar amb algú per el seu aniversari de que faci anys, que faci anys de casat, que
sí,
faci X.
Sí.
Us felicitem a totes i a tots.
Sí, sí.
Però no tens ningú així
destacat. Podem destacar que avui fa 79 anys
qui?
Un dels músics de ABBA.
Ah.
Concretament el Benny Anderson.
Benny Anderson.
Benny Anderson fa 79...
És el ros o el moreno?
No, és el ros.
Ah, vale.
És el ros.
I en fa quants,
tio? 79. 79 anys. I després també...
aquest és el moreno, Benny Anderson.
Aquest és el moreno, doncs aquí la fotografia el tinc de ros.
Bueno, però l'altre era més ros. L'altre era més ros encara.
Ah, doncs escolta, aquí està de ros, per això t'he dit des del ros. Bueno, doncs 79. I després també una molt bona actriu, Liv Ullmann, que sí. em fa 87. 87. A banda d'això, avui és Santa Adelaida o Santa Adela.
Santa Adelaida de Borgonya.
Sí.
Com els caragols de Borgonya.
Eh?
Però va néixer a la península Itàlica fa molts anys, al segle X, imagina't tu, si en fa de segles,
Si en fa, i tant.
El destí el porta a convertir-se en emperadriu.
Mm.
I la van casar, perquè suposo que la van casar, amb el rei Lotari.
Mm.
Ja era mare, però va quedar vídua amb només 18 anys. I llavors la van tornar a casar.
Mm.
Va patir presó, la van desterrar, reprèn funcions de comandament en temps d'Oton III, imagina't ara, que en fa de segles d'això. Una molt bona dona.
Mm.
Protegia, consolava els necessitats. Encara hi ha gent d'aquesta pel món,
I tant, clar que sí.
Mm. Ai, senyor, es va morir a les portes del segon mil·lenni cap a l'any 999. I avui també, segons em consta, i diuen els monjos de l'abadia de Montserrat, que avui és Sant Josep Manyanet.
Ah.
Ah.
Carai. No ho sabia jo, això.
No? Sempre dius que vaig anar al col·legi del pare Manyanet.
I tant, el pare Manyanet. I
que
tant,
que
i tant.
Era fill de Trema, aquest senyor. Era del Pallars Jussà,
Sí. Doncs res, doncs, també felicitats. I també avui és Santa Alícia i Santa Albina.
Molt bé.
Sí. A banda de Sant Egeo. Egeo, no Egeo. Egeo. Sant Azarías, Sant Beano i Sant Everaldo.
Molt bé.
Què? Bueno, doncs felicitats a tots i a totes i que tingueu un feliç dia. Bé, ja sabeu que aquesta setmana estem recollint grans temes musicals de Nadal.
Aquest no el havia sentit mai a la vida,
És molt bo. És molt bo.
Mai a la vida.
Clar, és que no són coses habituals, però està molt bé. Bueno, és un rock and roll Christmas, es diu la cançó. I el que la canta és un personatge que també té un grup que es diuen Destroyers, i aquest paio es diu George Thorogood, que a casa seva el coneixen, direu. Pues possiblement. Bé, aquest home va néixer el 24 de febrer del 50, és un músic, cantant, compositor americà. Bueno, el seu so és de boogie blues, d'alta energia, i es va convertir en un element bàsic a la ràdio de rock americana. A la dècada dels 80. Els Destroyers, que són com se'ls coneix, doncs és el seu grup que l'acompanya, i poca broma, perquè aquest senyor doncs ha fotut més de 20 àlbums, que no és cap tonteria. Han estat alguns d'ells, concretament àlbum de platí, 6 concretament també d'or, i ha venut més de 15 milions de discos a tot el món. A més, encara ara estan en actiu, continuen fent gires.
Ah, mira.
Sí.
No ho havia dit mai.
Sí, mira, ara l'any passat van celebrar el seu 50è aniversari.
Deu ser molt conegut als Estats Units.
És molt conegut.
Clar, sí.
I bueno, i va dir un dia, saps què? Vaig a fer una Nadala, però al meu aire.
Clar,
al meu estil, com el Hamlet del Peyu i el Pla. Pla, Peyu. Sí.
Clar, amb so així com una mica rockabilly, no?
És diferent. És diferent.
Però és una Nadala.
I espero que us agradi.
I sona d'aquesta manera.
Yeah. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tots els dies. Aprofita avui els preus increïbles i comença l'estalvi de Nadal. Com l'assortiment de 4 patés Carrefour de 50 grams per només 3,59 €. O el Pandoro Mosfis de 850 grams, ara per només 5,99 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia tots els dies.
100% preu!
Aquest Nadal, regala un record per tota la vida amb el Fantasma de l'Òpera. Viu la passió, el misteri i l'amor prohibit d'aquesta història que ha conquerit el món. Funcions fins a l'1 de febrer al Teatre Tívoli. Compra ara a musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona. No t'ho perdis.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
No ha arribat Carnaval, eh? No.
Anava a dir, carai.
I que van anar guiats amb una estrella, es veu.
Ja.
Això
ja
diuen.
Clar.
Hola,
clar.
Joan Marc, què tal, com anem?
Hola, bon dia.
Jo no sé, eh?
Good morning, Joan Marc, què tal, com estàs?
Good morning.
Good morning. Guten Morgen.
Anem amb el tema que ens fa tanta gràcia,
sí,
eh?
Sí, és un tema molt maco.
L'estrella de Belém.
És un tema d'època, eh?
Vinga, sí.
D'època de l'any.
Hi ha moltes teories, fins i tot els xinos han dit coses. Perquè jo m'he estat escoltant un documental.
Sí.
I abans de... no sé quant de temps abans de que passés tot plegat, ells ja ho havien com ha escrit, i que si es va morir un planeta, que si, bueno, un munt de teories hi ha. Se sabrà mai.
Hi ha moltes teories, però hem de remuntar a veure d'on surt això de l'estrella de Betlehem.
Sí, noi, clar, a veure.
Clar, això surt d'un evangeli, perquè en realitat només hi ha un evangeli que en parla, d'aquest estel de Betlehem, que és l'evangeli segons Sant Mateu.
Ja t'ho anava a dir, que és el Mateu, segur.
Sí, és el Mateu. Sí. Que és l'únic, a més, que és l'únic que parla dels Reis Mags i de tot aquest episodi, a Betlehem, no? Perquè els altres evangelis parlen de que Jesús va néixer a Natzaret,
sí,
però no parlen de Betlehem, ni parlen de l'estel ni parlen dels Reis Mags.
Yeah.
I doncs, la veracitat històrica d'aquest esdeveniment, hi ha molta gent que la posa en dubte, no?
Sí, clar.
Per, més aviat, ells es considera que és una manera de assentar Jesús com una figura messiànica, divina, amb aquesta aparició d'aquest estel, l'arribada dels Reis Mags, etc, etc. És, diguem-ne, que és tota una mitologia que aquest evangeli intenta construir al voltant de la figura de Jesús. Però bueno, també es pot pensar que hi hagi una veritat històrica al darrere, per molt que no hi ha cap altre text històric que corrobori el que aquest evangeli explica. El que sí que sabem, perquè els altres evangelis també en parlen i perquè ja es correspon a l'època històrica, és que Jesús va néixer sota el regne del rei Herodes a Judea.
Sí.
Aquest rei es va morir, no se sap ben bé, hi ha una espècie de controvèrsia també en l'edat de defunció del rei Herodes.
Yeah.
Alguns historiadors ho fiquen al 4 abans de Crist, i d'altres el fiquen al 1 abans de Crist. Aquí també hi ha una significació astronòmica, perquè els textos històrics diuen que el rei Herodes es va morir un any en el qual hi va haver un eclipsi de lluna just després de la Pasqua jueva, el Peixà, i doncs això limita el temps en el qual hi podia, o en el qual aquest rei va morir. Les dues fetges històriques que corresponen a això són aquests dos anys, el 4 després, abans de Crist, abans, o el 1 abans de Crist. No?
Yeah.
I doncs l'edat de naixement de Jesús, pues, tindria de ser uns quants mesos o un parell d'anys abans de la mort del rei Herodes, que també en l'Evangeli de Mateu, al seguit de la visita dels dos mags, Herodes ordena l'execució de tots els infants
nascuts
de menys de dos anys i menys. Els infants mascles. I doncs, bueno, pues, si encara era viu, té de ser un parell d'anys abans de la seva mort, el que fica que el naixement de Jesús podria ser o el 6 abans de Crist, o el 2-3 abans de Crist. No? I el que fan els historiadors, els astrònoms historiadors que busquen què podria ser l'estel de Betlehem, és mirar en aquestes dates, entre els 6 abans de Crist o el 2 i 3 abans de Crist, a veure què va passar en el cel en aquell moment que pogués incitar a, no uns reis mags, però sinó uns savis, uns astrònoms de l'època, segurament provenents de Babilònia, que era una potència en la qual l'astronomia i l'astrologia en aquell moment tenien molta importància, pues a desplaçar-se cap a Judea i anar a veure el rei Herodes, perquè algo passava segons el que ells havien vist en el cel.
Yeah.
I aquí entren diverses hipòtesis. Una que ja vam descartar i que ja vam parlar ja fa un temps era la del cometa, el cometa Halley.
Sí. El cometa Halley. Sí.
No, l'hipòtesi del cometa sembla que es pot descartar, tot i que nosaltres en els pessebres representem sovint l'estel de Betlehem com un cometa, eh?
Amb una cua, sí.
Amb una cua, no?
Sí, certament.
Sí, és veritat.
Aquesta, diguem-ne, que la majoria d'historiadors i d'astrònoms el descarten, perquè, primer, els cometes sempre han sigut una predicció de mal auguri. No, sempre estan associats més aviat a morts o a catàstrofes.
Sí, desgràcies.
Desgràcies d'aquest estil, sí. I no a naixements.
Ja.
I doncs em sembla que això es pot descartar. El cometa Halley va passar a l'11 abans de Crist, és a dir, que tampoc es correspondria,
yeah.
I tampoc hi ha un registre d'un cometa en aquestes dates, ni en els registres xinesos, ni res. Sí que hi ha, en el 6 abans de Crist, sí, el registre d'una nova, una supernova, que podria ser que és l'explosió d'un estel,
sí,
que pogués haver aparegut en el cel, però tot i que existeix aquest registre en alguns catàlegs xinesos, no s'ha trobat... això deixaria unes restes que avui en dia encara podrien ser visibles, i no s'ha trobat aquestes restes que es corresponguessin a aquesta explosió de nova, és a dir, que segurament sí que els xinesos potser van veure un cometa, i no una nova o una supernova,
yeah,
i ho van confondre, però no va ser prou significatiu, o no es creu que sigui prou significatiu per ser indicatiu o l'esdeveniment que provoqués aquest viatge dels Reis Mags. No?
Yeah.
En canvi, com que sabem que eren astròlegs, i que ells buscaven la significació dels moviments dels estels dins de les constel·lacions que hi ha en el cel, sí que hi ha uns moviments de planetes i conjuncions amb estels i amb d'altres planetes amb llocs significatius del cel,
sí,
que potser podrien ser indicatius d'un esdeveniment important per aquesta gent. Una d'elles va passar el 17 d'abril del 6 abans de Crist, que diguem-ne que és l'explicació més acceptada avui en dia per la majoria d'astrònoms i d'historiadors que s'interessen a aquesta qüestió de l'estel de Betlem,
sí,
que és una ocultació de Júpiter, una doble ocultació de Júpiter, en la constel·lació d'Àries. I per què Júpiter i Àries? Júpiter era l'estel dels reis, és el planeta més gran del nostre sistema solar, també és un dels planetes més brillants quan l'observes a l'ull nu, i la constel·lació d'Àries, segons aquestes teories, és la constel·lació que representa el poble jueu. I doncs aquesta doble ocultació o aquesta conjunció de Júpiter a dins d'Àries, on també hi havia Venus, que és l'estel molt brillant, i sí, que a més es veiés en el matí, que és molt, molt important perquè es correspon a la profecia jueva de l'arribada del Messies, que seria un estel que apareixés al matí, a l'alba.
Quan neix el dia, vaja.
Exacte,
sí,
perquè representa l'arribada d'una nova època, el Messies,
sí,
i doncs aquest esdeveniment es veia en direcció oest, és a dir, els babilonis serien direcció cap a Judea, cap a el que és avui en dia Israel i Palestina,
sí,
i es veuria en el matí, doncs, corresponent a aquesta profecia que era prou coneguda tant pels babilonis com pels jueus en aquell moment. I doncs això podria correspondre's en aquesta història de l'aparició d'un nou rei o d'un nou messies a Judea. No seria l'única, també hi ha d'altres conjuncions, com la de Júpiter, Venus i Regulus, però aquesta passa al juny del 2 abans de Crist, però que també es correspondria en aquest període en el qual no sabem ben bé si Herodes ja viu o no encara, però que podria, en el cas que Herodes es morís a l'1 abans de Crist, doncs aquesta conjunció del 2 abans de Crist, entre l'estel Regulus, que és un estel molt brillant, Venus, que també és un estel molt brillant, i Júpiter, tots junts, molt a prop l'un de l'altre, podria semblar un estel molt brillant. També es veia en direcció a l'alba, en les primeres hores de l'alba oest, i doncs podria ser també indicatiu de d'aquest naixement d'un rei, d'un rei, d'un messies i de Jesús en aquell moment. El que està clar aquí és que no va ser el mes de desembre, cap d'aquestes conjuncions astronòmiques que s'han estudiat són el desembre, una és a l'estiu i l'altra és al mig de la primavera.
Imagina't.
Que no, això del 25 de desembre, diguem-ne, que...
És un tret de la màniga, no?
És un tret de la màniga.
Sí, més aviat es correspon a dins de la tradició, abans del cristianisme, és el solstici d'hivern i doncs també l'acabament d'un cicle i el naixement d'un nou cicle, no? I per això celebrem el Nadal el 25 de desembre, que és pròxim a aquest solstici d'hivern, i doncs a tradicions que són més paganes i no tant a la tradició cristiana.
O sigui que el nen Jesús no va néixer el 25 de desembre.
No, segurament que no.
Si
ens hem de creure el que explica Mateu i si ens hem de creure les explicacions que podem trobar a nivell astronòmic, és més probable que nascés o a l'abril o al mes de juny.
Ostres, hauríem de canviar els Nadals, doncs. Hauríem de canviar els Nadals.
Mira, tota una
mentida. És que vivim amb una mentida constant,
A veure, no s'ha de prendre tant com una mentida, sinó com una mitologia. Aquí s'ha volgut, i el cristianisme, i moltes altres religions, es basen sobre mitologies que confereixen aquest caràcter sobrenatural als personatges que hi participen, no? Però això ha passat, no ha passat només amb Jesús, eh?
Ja.
Que diuen que es deia Josep en comptes de Jesús.
Sí?
Tu ho has sentit a dir, això?
No, tampoc soc especialista.
Jo tampoc ho havia sentit, eh?
No soc especialista. Però aquesta mitologia no és una mitologia que és única a les religions. Els reis i emperadors també tenen aquestes mitologies. Els emperadors romans, que també se'ls venerava com a déus, pues també tenien aquestes mitologies, també havien nascut de manera extraordinària. La sang blava també és una mitologia que va al voltant d'aquests personatges,
és a dir,
persones que destaquen per d'alguna manera de la resta de mortals i que doncs poden dirigir o són capaços d'estar per sobre del poble, no?
Ja.
És molt curiós, però.
És molt, molt curiós. Tot plegat és molt curiós.
També diuen que hi havia només un mag.
Un què?
Un mag.
Un mag.
Que no eren tres.
Sí.
Hi ha moltes teories.
El tres també és una mitologia que és molt recurrent dintre el cristianisme, que és la Santíssima
Trinitat.
Els mags són tres, perquè també és un... La numerologia també té un significat especial per certes persones, i doncs que siguin tres dona més consistència que no sigui un sol.
I que eren de perses, crec, no? També es diu...
Més aviat babilonis, perquè que és Pèrsia, que és l'Iran avui en dia, perquè era la civilització a nivell astronòmic i astrològic més avançada de l'època, no?
El que tampoc està clar és si eren negres, blancs o rossos. Perquè, vull dir, això no està gens clar. Vull dir, que l'un fos blanc...
I si va néixer en un pessebre i tot el que... Perquè, com que la història...
Segons Mateu, sí. Segons Mateu va néixer en el pessebre, però segons, per exemple, Luc...
Lluc?
Lluc.
Segons Lluc, la família va anar a Betlehem per registrar-se, perquè això sí que és una cosa històrica, que és el registre romà que es va fer, però va tornar a Nazaret just després, perquè, clar, perquè es tenien de quedar a Betlehem durant mesos i mesos, no? És una cosa que no, que no, aclara, no aclara pas,
no,
perquè s'estan tant temps a Betlehem.
No.
Van anar de Nazaret a Betlehem, que tampoc és un viatge tan... tan extraordinari per l'època.
No, van anar amb un asa, eh? La mare de Déu anava dalt d'un asa.
Però pot ser un viatge d'uns dies a dalt d'un asa i es fa el registre a Betlehem i després
ja
es torna cap a Nazaret. No, no cal estar-se mesos allà a Betlehem esperant. No?
Escolta, l'establir els hi van deixar o ho van ocupar directament, en plan ocupa?
Eren ocupes.
Eren ocupes.
Si no tenien on...
Sí, 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 sí. No, està bé.
Déu-n'hi-do, eh?
No, i tant, i tant. I escolta, i lo de l'oro, incienso i mirra també és una conya marinera o què?
També crec que és un...
Bueno, li van portar la munyica de famosa.
Un mite.
És un mite que justament estableix la figura divina i reial de Jesús.
Mm.
Perquè són tres coses precioses per l'època.
Sí.
I doncs... És una miqueta com la simbologia que hi ha al voltant dels reis, no?
Ja, ara, de tota manera, et dic una cosa. Si m'han de regalar alguna cosa, prefereixo l'or, eh? Perquè l'incens em mareja i la mirra no...
No saps per què serveix?
No saps què és la mirra.
La mirra, sé que hi ha
mirra.
La mirta que està a Pirinès...
No, però... no. És mirta.
Ah, perdó.
Mirra.
No sé què és la mirra, Joan Marc.
La mirra és un ungüent, em sembla. Eh?
Un ungüent. Que...
Sí.
Ja, jo me'n poso un quan em fa mal algú, que és de la serp, i mala mar de bé. No sé si l'has provat alguna vegada, és xinès.
Ai, Déu meu, el que és cert, Joan Marc, és que els estels, els planetes, l'astronomia té...
És
maco. Des que va començar el món, eh?
És maco, és
un,
això.
Podríem dir que és un de, si em permets, un dels oficis més antics.
Sí, sí, perquè, a veure...
Sens dubte.
Hi ha representacions de... d'estels, fins i tot en les pintures prehistòriques que es troben en les grupes.
A les rupestres.
Els homes han observat el cel des de l'inici i han intentat buscar-hi significat. I d'aquí l'astrologia i després l'astronomia. És a dir, l'astrologia avui en dia no és una ciència, però ho va ser durant molt de temps perquè no hi havia la interpretació científica que tenim avui en dia. No sabíem exactament el que estàvem observant.
Joan Marc, moltíssimes gràcies. Parlem dilluns. Que tinguis molt,
molt
bon cap de setmana. Una abraçada.
Ens fas disfrutar molt, Joan Marc. Moltíssimes
gràcies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
La fem a muntanyes, eh?
Mm.
Clar, vull dir, qui hi ha d'aquell moment que ens pugui explicar tot plegat, això de l'estrell?
Complicat. Clar. Bueno, hem volgut recordar...
Ah, no, però...
No, deia que hem volgut recordar
sí,
doncs, aquest espai del Joan Marc.
Que ens explicava de l'estrella de Betlem.
De l'estrella de Betlem o de Nadal. Perquè són les dates, no?, per fer-ho. Ni més aviat.
Fa moment ens deies que avui fa anys un dels components dels ABBA...
Sí, tu m'has dit que era el Moreno.
Sí, perquè...
Jo perquè com tenia la foto aquí, que portava el cabell de... O porta el cabell tenyit, si és el Moreno. Clar, però
no,
tu m'has
dit que
era
cabells blancs, aquest senyor, ara.
Ara tu els cabells blancs.
Home, perquè fa 79 anys, avui, eh?
Sí. És el que t'he dit, sí.
I era la parella de la que no era tan rossa, diguéssim.
Ah, ja. Saps què passa? És que jo no he sigut mai massa seguidor dels ABBA. No he sigut precisament un dels grups que a mi m'hagi apassionat, no? I mira que el seguiment és...
Ui,
tremendo.
I tant. Doncs res, que marxarem amb una cançó dels ABBA. Ah, no sé quina posar, eh?
Bueno.
Posarem aquesta. Que fa així.
A veure...
No és Waterloo, eh? No és amb la que vam guanyar l'Eurovisió.
No.
Mamma mia! Tornem al vespre.
Vam fer una pel·lícula d'això.
Adéu-siau.
Adéu.